Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser
Catalunya. Fa només unes 3 setmanes, Prat de Comte, el municipi amb menys habitants de les Terres de l'Ebre, saltava a la palestra de tots els mitjans d'àmbit nacional. El motiu, ja sabut per tots, va ser la iniciativa del consistori municipal de publicitar que s'oferia la possibilitat de gestionar 3 llocs de feina a canvi de quedar-se a viure al municipi i portar nens a l'escola. Un centre, l'escola, que corria el risc de tancar si es reduïa el nombre de xiquets en els propers anys. 20 dies després, ja fora dels focus de televisió, es pot dir que Prat de Comte ja no té aquest problema, o almenys ja ha deixat de ser urgent. Independentment de l'adjudicació dels negocis que ofereix l'Ajuntament, 3 famílies ja han confirmat que s'instal·laran en les properes setmanes a la localitat, i es preveu que de cara al curs vinent hi hagués 7 nous alumnes a l'escola Mare de Déu de la Fontcalda. Una gran notícia pels gairebé 200 habitants del municipi, que veuen com tenen garantida la continuïtat de la seva escola durant els propers anys, amb la comoditat, qualitat de vida i garantia que això comporta. Algú podrà dir que Prat de Comte ha tingut la sort d'estar en el lloc adequat en el moment adequat. Perquè això sí, els ulls dels mitjans de comunicació s'han centrat en el municipi i han traslladat la problemàtica del poble a Catalunya i també a la resta de l'Estat. Jo no ho crec. Prat de Comte, el seu ajuntament i sobretot la seva gent han tingut alguna cosa més que un somriure de l'atzar. Prat ha sabut aprofitar una oportunitat gairebé irrepetible. I ha estat així perquè davant l'inesperat ressò mediàtic, tant els veïns del municipi com els responsables del consistori han sabut ser honestos. Davant els micròfons han sabut dir allò que Prat de Comte és i també allò que no és. Han explicat què s'hi pot trobar al municipi i què no. Sense fer volar coloms ni vendre fum, Prat de Comte ha sabut vendre, a més de 3 llocs de feina, unes coses tan simples com poden ser la tranquil·litat del poble, els paisatges del voltant, la senzillesa de la seva gent. Una realitat que molts pensàvem que no seria un atractiu rellevant per atreure nova gent, però que hem acabat veient que coses com deixar de banda el soroll, les preses i les necessitats poden ser uns atractius molt rellevants. Al saber li diuen sort, i jo em trec el barret. Comença la setmana. I junts repassarem les previsions que tenim de cara a la setmana que ve, què passarà i quins seran els protagonistes dels propers dies. I avui, d'aquí mitja horeta, també parlarem amb Josep Rey, l'estudiant de l'Institut de Flix, que amb només 17 anys ja ha publicat el seu primer article a la pàgina web de l'Associació Nuclear Americana. Però abans de tot farem un repàs a les notícies més destacades de tota aquesta setmana. Parlarem de les aportacions d'Enresa als ajuntaments de les àrees nuclears, que podria créixer fins a un 25%. Viatjarem a la Palma d'Ebre, on estan a punt de començar les obres de rehabilitació de la carretera cap a Vinebre. O també coneixerem com ha evolucionat el procés de Prat de Comte, que ja anunciàvem abans. Un municipi d'acollida que rebrà nous veïns per garantir la continuïtat de la seva escola. I amb Prat de Comte hem començat, i en aquest cas també comencem amb una cançó anomenada El Metec, l'estranger. En aquest cas, la versió de Marina Rossell d'un dels temes més emblemàtics del cantautor francès Georges Moustaki. De seguida tornem amb el repàs a tota l'actualitat. Amb El Metec comença la setmana.
Amb aquest aire de metec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquest mirar tan indecis, ara amargant, ara endolcit, de dies bons i de mal temps. Potser faig pinta d'haver estat lladre de fruites i de blats, de camps que acaricia el sol. Però és que m'hi aixec i faig l'amor, com hi he jugat i m'hi he perdut, sense mai perdre-m'hi del tot. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre vents. I aquests meus ulls descolorits, verdosos blaus mig enfosquits, em faig mirall de tots aquells. Amb qui he sofert, amb qui he gaudit, perquè el meu cor no s'ha rendit ni penedit d'anar més lluny. D'on algú diu que ens aturem si no volem anar a l'infern, cosa que mai no m'he cregut. Amb aquest aire de matec, jueu arran, pastor grec, i els meus cabells els quatre dents. Vinc a trobar-te i a sentir com és d'immens aquest camí que encara tornaria a fer. Camí de totes les olors, del jessamí, dels meus records, d'Alexandria i d'Istanbul. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls. I com voldria perdre-m'hi i enamorar-m'hi com ahir, ens que se m'acluquin els ulls.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM. Cadena Ser
Catalunya. Comencem ara el repàs a l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Els municipis situats en àrees nuclears podran incrementar un 25% els fons que reben actualment d'Enresa com a compensació per la generació de residus nuclears. Aquesta aportació extra anirà en funció de la quantitat que rep actualment cada municipi i es destinarà a projectes de creixement econòmic que els ajuntaments hauran de presentar al Ministeri d'Indústria abans del mes de juny. Els municipis situats en àrees nuclears rebran nous fons del Ministeri d'Indústria per promocionar polítiques d'ocupació i també de desenvolupament econòmic. Els ajuntaments podran optar a augmentar un 25% dels fons que ja reben actualment per la proximitat a les instal·lacions amb residus nuclears i que varia en funció de la distància i el municipi. El fons, però, es destinarà sempre a projectes de desenvolupament econòmic que els ajuntaments ja han de presentar abans del proper mes de juny al Ministeri d'Indústria. Jordi Jardí és l'alcalde de Tivissa i president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
A Tivissa som de l'àrea de Vandellòs, per tant ja tenim una tradició de treballar mancomunadament amb dos altres municipis amb els quals tenim una mancomunitat, que són Vandellòs, Hospitalet de l'Infant i Pratdip. Per tant, nosaltres ja treballarem en temes de desenvolupament turístic, bàsicament, que ja estem elaborant des de fa molt temps i que hauran d'estar enllestits abans de finals de juny, perquè preveu a ordre ministerial que els projectes hagin d'entrar per la finestreta del Ministeri abans de finalitzar el mes de juny. Això vol dir que haurem de començar a córrer, de donar-nos pressa, perquè així el primer de gener del 2016 ja podrem rebre aquests fons.
Podran rebre aquests ajuts els municipis situats a una distància de menys de 10 quilòmetres d'una instal·lació nuclear. L'escola de Prat de Comte ja té garantida la continuïtat pels propers anys. La iniciativa de l'Ajuntament d'augmentar el nombre d'habitants al municipi i garantir la continuïtat de l'escola ha acabat quallant. Per l'any vinent ja s'han preinscrit 100 nous alumnes a l'escola, la majoria de famílies del poble que portaven fins ara els infants en centres de fora. El municipi amb menys habitants de les Terres de l'Ebre va saltar a primera línia informativa fa una vintena de dies. La seva iniciativa per evitar el tancament de l'escola, que només té una quinzena d'alumnes oferint 30 llocs de treball a famílies que s'instal·len al municipi, va desbordant totes les previsions del consistori. Tant és així que encara avui hi ha persones que continuen interessant-se per la possibilitat que podrien tenir de trobar feina a Prat de Comte. I a més, la notorietat del projecte també ha fet que a dia d'avui s'hagin preinscrit 7 alumnes més a l'escola, la majoria de famílies del municipi que fins ara portaven els seus nens a altres centres de la comarca. Escoltem l'alcalde de Prat de Comte, Joan Josep Malràs.
Ara que hem començat el procés de selecció de les ofertes que nosaltres teníem i que estem treballant, doncs, bueno, de moment sembla ser que pinta bé el tema i que d'alguna manera aquest any no haurem de patir i quan ja haurem consolidat tot el procés, doncs, igual ja tenim uns anys de tranquil·litat i ja podem tirar endavant.
En les properes setmanes es començarà el procés de selecció per gestionar l'alberg municipal, l'agrobotiga del Centre d'Informació dels Ports i també la comercialització de l'aiguardent. La Diputació de Tarragona invertirà més d'un milió d'euros en arranjar un dels trams més deteriorats de la carretera T2237 que uneix la Palma d'Ebre i Vinebre, un fet que l'alcalde de la Palma d'Ebre, Gil Martí, ha celebrat. Martí ha assegurat en declaracions al fil directe d'aquesta emissora el dimecres que la intervenció millorarà les connexions del municipi i també millorarà els trajectes cap a Móra d'Ebre, Tarragona i Barcelona, un fet que pot incentivar, entre altres, el turisme en aquesta localitat del nord de la Ribera d'Ebre.
La Diputació ha entès de que cal millorar aquest camí. En principi fora el tram, que és el més dolent que hi ha, que és un quilòmetre, que per nosaltres és molt important, perquè és la carretera que uneix, en principi, amb Móra d'Ebre i han acabat doncs, per desplaçar-nos a Reus i Barcelona, és a dir, és la millor carretera que tenim pel tema sanitari, pel tema comercial, per moltes qüestions. Si no tenim bones comunicacions, no podem promoure turisme, no podem realitzar moltes activitats i crec que és important que la carretera millori.
L'alcalde també ha assegurat que té intencions de tornar-se a presentar com a candidat a l'alcaldia en les properes eleccions municipals del mes de maig. Els responsables del banc d'ADN dels desapareguts de la Guerra Civil volen implicar ajuntaments i consells comarcals per promoure l'obertura de les fosses comunes i la identificació de les restes humanes per tal de lliurar-les a les famílies. En els propers mesos, els ajuntaments de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, així com els consells comarcals i la Diputació, rebran una moció per donar suport a aquest projecte. L'objectiu és seguir treballant i fent força perquè es modifiqui l'actual llei de fosses catalana i començar a exhumar sistemàticament les fosses comunes de la Guerra Civil. Així, prenent una mostra d'ADN dels descendents, es podria identificar les restes dels excombatents de la guerra i després lliurar-les a les famílies perquè les poguessin dignificar. Un dels impulsors del banc d'ADN, Roger Heredia, natural de la Torre de l'Espanyol, assegura que la implicació de les administracions locals és, a hores d'ara, fonamental.
Divulgar-lo a nivell local, també doncs, formar les oficines d'atenció al ciutadà perquè poguessin explicar a la gent en què funcionava i amb qui havien de contactar, i també doncs, promoure xerrades i conferències a nivell local per explicar el projecte. I crec que és una tasca que hem de fer tots junts, no? des de memòria, des dels ajuntaments, des dels consells comarcals, diputacions i delegacions territorials.
Actualment han aprovat la moció els ajuntaments de Navàs i Manresa, al Bages, i també Arenys de Munt. I acabem aquest primer tram del repàs a l'actualitat de l'última setmana dient que els aliments que van sobrar el passat diumenge després de la festa de la clotxa de la Ribera d'Ebre es van donar a Càritas Diocesana per a que arribessin a la gent més necessitada. La forta pluja del cap de setmana passat va impossibilitar que repartissin les 22.000 clotxes que s'havia previst inicialment i només se'n van repartir unes 1.200. Per això el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre va optar per reaprofitar aquests aliments i el mateix dia es van posar en contacte amb Càritas. Jordi Jardí és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre i també alcalde de Tivissa.
Durant el mateix dia ja van començar les gestions amb Càritas i just a l'acabar la festa doncs van ja vindre operaris seus, van fer la donació de tots aquells aliments que no havien pogut consumir durant la diada per tal que no es perdessin. I Càritas és una entitat que sap organitzar-se, que sap distribuir bé doncs, tots aquests recursos de primera necessitat i doncs m'ho satisfà i m'ho fa feliç saber que això ha estat aprofitat per aquella gent que més necessita.
Els aliments es van repartir entre la gent necessitada d'arreu de la diòcesi de Tortosa.
Que sona és la rumba ebrenca, la rumba que sona.
Escoltem Lo Gitano Blanc, el grup Flixanco de rumba que aquesta setmana ha recollit a Girona el seu premi en The Rock. Un premi que reconeix, que premia, que guardona, que reconeix la cançó La rumba ebrenca com el millor tema de rumba de l'últim any. Escoltem La rumba ebrenca i Barrumba Rap, però de seguida tornem amb més informació de l'última setmana. Fins aviat!
La rumba ebrenca, que la rumba que sona, és la rumba ebrenca, toma la catone, pa la fragoneta, toma la catone, pa la fragoneta. Soc de la Ribera, tinc padrí i padrina, però els meus besavis van vindre d'Hongria. Una gota calor a la meua sang, hay una gota catalana, jo no sóc de fang. Tinc un iaio paio, fill d'aquesta terra, va morir a pandors
a l'última guerra m'ha deixat herència un cabell ple d'ones i un bancal a l'horta que malacatones. La rumba que sona és la rumba blanca, que la rumba que sona és la rumba blanca. Los malacatones pa' la fragoneta, los malacatones pa' la fragoneta. I tots els meus primos estan escampats, ai, per la ribera i pel Priorat, ai, per la Terra Alta i també al Montsià i també al Baix Ebre. Jo sóc català i un iaio calor de la CNT i un tractant de mulers que també era barber. M'ha deixat herència esta guitarreta, que la rumba que sona de la fragoneta. La rumba que sona és la rumba blanca, que la rumba que sona és la rumba blanca. Los malacatones pa' la fragoneta, los malacatones pa' la fragoneta.
De mitja galta i té un aire de distret. La seua cara de lluna plena sempre respire ganes de viure. Viure la vida, viure la nit, i dorm al ras quan no té llit, i dorm al ras quan no té llit.
Porta barretes gitano, sabates lluny de xarol, camisa tacada de quadros i a la boca un brote de romer. A la boca un brote de romer. Ai, a la boca un brote de romer.
Es menja el món al caminar, lo seu posat és de fatxenda. Així s'escuda de la innocència que guarda el pit com una essència. No li cal res per ser feliç, parla castís de la ribera. Se sap les dites dels antics, ell sempre viu en primavera. Te vendrà el cel i una somera, te vendrà el cel i una somera.
Porta barret de gitano, sabates lluny de xarol, camisa tacada de cuadros y a la boca un brote de romé. A la boca un brote de romé. Ay, a la boca un brote de romé.
Una panxeta de saginero, lo seu culet és de torero. Mi papachoca porta un anel que sembla d'or però no ho és. Te vendrà el flitx, te vendràs com un matalàs i un carretó. Perdrà la vida si convé per un amic que li cau bé, per un amic que li cau bé.
Porta barret de gitano, sabates lluent de xarol, camisa tacada de quadros i a la boca un brote de romé. A la boca un brote de romé. Ai, a la boca un brote de romé.
Yo, yo, check. Check. Entra, entra, entra la caixa pera. Ah, no, que fas, Manu? Infarnacho, venga, venga, venga. Ali, 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 ali.
Te vendrá el món per una noia, balle descalça, balle nueta. Al voltar la foguereta, com una set, barrumbejant. Barrumbarrap, barrumbarrap, i així se li va apropant. Els pantalons pengin penjom de les butxaques foradades. Mai no porte calçotets per si s'escau algun polvet. I si convé sortir per cames i van maldades, i van maldades. Va rumbejar.
Porta barata gitano, sabate lluent de xarot, camisa tacada de cuadros i a la boca un brote de romé. A la boca un brote de romé. Y a la boca un brote de romé.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I després d'escoltar Lo Gitano Blanc, temps ara per seguir repassant l'actualitat de casa nostra. Els principals productors de la fruita dolça de la Ribera d'Ebre han visitat durant aquesta setmana Noruega, Suècia i Dinamarca per intentar signar nous acords de comercialització en aquests països. El viatge de prospecció empresarial està organitzat des del Consell Comarcal i dins el programa Treball a les 7 comarques. L'objectiu és donar a conèixer la fruita dolça i de pinyol que es produeix a la comarca i parlar amb distribuïdors i comercialitzadors estrangers. En aquesta ocasió, els productors de fruita dolça han optat per viatjar als països escandinaus per poder negociar les primeres exportacions en aquests mercats, que tenen un alt poder adquisitiu. Jordi Jardí és el president del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre.
Que tenen una alta capacitat adquisitiva, que saben valorar molt bé el gran producte que tenim a la nostra comarca i que, per tant, s'afegeix a l'estratègia que es va impulsar des de fa 4 anys i que va sumant esforços i va sumant sinergies per tal de que els pagesos de la fruita dolça estiguin al capdavant doncs del món de la fruita a nivell europeu i fins i tot m'atreviria a dir a nivell mundial.
El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre promou aquest viatge de prospecció empresarial a través del programa Treball a les 7 comarques. En ocasions anteriors, els productors també han pogut visitar Rússia, Qatar, Bielorússia i Holanda. La Guàrdia Civil reforça la seguretat a les centrals nuclears. A partir de l'estiu s'incorporaran agents de l'Institut Armat que ja estan rebent informació especialitzada per tal d'augmentar la seguretat en punts estratègics del territori. Tot i que des del cos asseguren que és un pla pilot que ja estava previst anteriorment, reconeixen que l'amenaça terrorista recent ha fet evident la necessitat de reforçar la seguretat en punts visibles del territori, com són les centrals nuclears d'Ascó i també de Vandellòs. José Aledo Andreu és el coronel jefe de la comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona.
No es una cuestión coyuntural, la cuestión coyuntural o la amenaza también terrorista de los últimos también que estamos viviendo en los últimos tiempos, pues ha llevado, creo yo, pues a reafirmarse en la necesidad de que sea un concepto de seguridad mucho más amplio y de que se refuerce también la seguridad estratégica.
Actualment, la Guàrdia Civil ja fa vigilància en el perímetre de la central, però a petició d'alguns membres, com el Consejo de Seguridad Nuclear, ja s'ha requerit que els agents de la Benemèrita treballen dins les instal·lacions a partir de l'estiu, quan es posarà en marxa la prova pilot. Es retarda l'inici de la navegació fluvial. L'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, l'IDC, ha confirmat que l'increment dels cabals del riu han impedit el tancament del canal de la dreta a temps i això farà que no es pugui navegar per Setmana Santa. El director de l'IDC, Jordi Borràs, ha explicat que aquests cabals superen fins i tot els 1.900 metres cúbics en alguns moments i van obligar a mantenir obert el canal i van impedir així que s'hi poguessin dur a terme els treballs de manteniment que ha de fer la comunitat de regants. L'obertura de la resclosa de Xarta, prevista per al Dijous Sant, sembla que retardarà uns dies. Escoltem Jordi Borràs.
La previsió era d'obrir la via navegable per Setmana Santa, però ara tenim un problema afegit, que, bueno, que és un tema que no s'hi pot fer més, perquè a la veia aquest caudal, la comunitat de regants de la dreta ha tingut de retrasar el buidat del canal per fer el manteniment que ha de fer cada any, i que, bueno, això és molt important que s'hagi, que es faci. I sembla ser que el canal es queda tancat, està passat Setmana Santa, llavors la resclosa estaria tancada i la via navegable en principi també.
Malgrat que la via no estigui oberta per a les embarcacions durant la Setmana Santa, Borràs ha confirmat que l'IDC posarà vigilància per si alguna empresa o particulars volen fer el trajecte en piragua. El director de l'IDC també ha confirmat que en els propers dies se signarà el contracte amb l'empresa que s'ha d'encarregar de la vigilància i el manteniment d'aquesta via navegable. Un cop baixi el cabal, s'hauran de treballar per avaluar els efectes de la forta crescuda del riu d'aquest hivern.
I l'únic embarcador que ha sortit del lloc ha sigut el de Tortosa, però bueno, pel sistema d'embarcador que hi ha, que és d'aquells dos pilons, quan ha pujat en el riu va sortir una anella del piló, però en principi no hi ha cap mal, cap afectació, cap embarcador. Hem de repassar el tema de les boies, que a mi sí que em preocupa més, perquè suposo que n'han marxat moltes, i després, quan l'empresa estigui treballant, s'haurà de fer un repàs del calat de tot el trajecte, i si no tot en les parts més sensibles que hi hagi hagut algun problema.
Enguany, i a diferència del que passava fins ara, l'IDC ha adjudicat el manteniment i la vigilància de la via navegable per un període de 3 anys. A canvi, l'empresa ha de comprar una màquina de tallar i recollir algues. L'alcalde de Móra d'Ebre, Joan Pinyol, fa un balanç satisfactori de l'acció de govern durant l'última legislatura. Pinyol ha destacat aquesta setmana que en els últims anys s'han pogut dur a terme intervencions importants, com la renovació de l'asfalt del nucli urbà, la il·luminació del pont, l'arranjament dels talussos del castell, les noves piscines o projectar la nova façana fluvial del municipi. Pinyol ha destacat el treball per aconseguir finançament d'altres organismes i administracions, que ha arribat en forma de 5 milions d'euros. D'altra banda, Pinyol també ha destacat que s'ha reduït en 3 milions el deute municipal des de l'inici del seu mandat.
És un endeutament de 8 milions i mig, un 178%. Tancarem el 2015 i exercici 2015 un deute total de l'Ajuntament de 5 milions, poc menys de 5 milions i mig d'euros. Això vol dir doncs, que haurem amortitzat 3 milions d'euros, no?, d'alguna manera, del deute inicial. Això jo penso que és molt important. I després, home, hem estat capaços d'aconseguir, jo diria, una inversió important al municipi. Hem anat a buscar molts diners fora, això és el que teníem molt clar que havíem de fer. Jo sempre he dit que aquesta és una premissa bàsica. I en 4 anys, doncs, tot i la situació econòmica que havia a nivell general, hem aconseguit doncs, inversions per al voltant d'uns 5 milions d'euros.
D'altra banda, Pinyol ha defensat la transparència de la seva acció de govern i ha destacat que a principis de legislatura es va establir una reunió periòdica amb els portaveus de l'oposició, que el grup del PSC va acabar rebutjant. I per acabar, ara sí, el repàs a l'actualitat de l'última setmana, cal dir que l'obra, la nova obra de l'escriptor moranovenc Miquel Esteve ja es pot trobar a partir d'aquesta setmana a les llibreries. La fi dels secrets és una novel·la històrica d'intriga que transporta el lector a la Barcelona del segle XIV, en temps de la taula de canvi, un dels epicentres polítics i econòmics de l'època. I després de l'èxit del Joc de Sade, l'escriptor moranovenc Miquel Esteve treu al mercat la seva obra La fi dels secrets. És una novel·la d'intriga ambientada en temps dels canvistes de Barcelona i amb una història d'assassinat, avarícia i ànsia de poder. Miquel Esteve destaca que serà una obra apta per a tots els públics.
I és una novel·la doncs, que està bé, també escrita perquè tot tipus de públic en pugui gaudir, no? Des de la gent que li agrada la història fins a la gent que li agrada l'amor, perquè hi ha una història d'amor pel mig, de passió, de traïció, bé, de tot el que és humà.
Miquel Esteve va presentar La fi dels secrets aquest divendres a la Biblioteca Municipal de Móra la Nova. I fins aquí el repàs a l'actualitat més destacada de les nostres comarques. Ara us deixo amb els Creedence Clearwater Revival i el seu Bad Moon Rising, però de seguida tornem amb l'entrevista a Josep Rey, un jove de només 17 anys de l'Institut de Flix, que ja ha publicat un article a la pàgina web de l'Associació Nuclear Americana. De seguida, l'entrevista amb ell. Ara, Creedence, Bad Moon Rising.
But it's bound.
Ràdio Mora d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
I ja ho hem dit, que parlaríem amb un estudiant flixanco que ha causat sensació a l'escriure un article amb només 17 anys per a la pàgina web de l'Associació Nuclear Americana. Hem de saludar al Josep Rey, alumne de l'IES Flix. Josep, en què ha consistit aquest article que ja has publicat en la pàgina web de l'American Nuclear Society?
L'article es basa principalment en la història de nuclear a Espanya, que ha sigut, en la meva opinió, un desastre, segurament també en l'opinió de molts experts en el tema. Ha sigut un desastre tant polític, social, industrial i econòmic, ja que pues, una gran part de... Bueno, un total de 5 reactors l'any 84 es van deixar de construir, el qual significa que moltes empreses privades pues, van perdre molts diners. Clar, aquestes empreses privades volien retornar els seus diners d'alguna manera o una altra. I ara, pues, tots els espanyols pues, estem pagant de forma injusta una taxa extra, a la qual explico a l'article, en què dic que aquesta taxa es basa principalment en pagar aquestes centrals que mai van començar a funcionar, per tant, no, les empreses privades mai van poder treure-li pues, un rendiment i un profit en aquestes construccions.
Parlem de Lemoniz i Valdecaballeros?
Sí, i també parlem de Trillo 2, que tot i que no es va començar a construir, ja es van començar a pagar algunes coses, com suposa que eren materials, i alguns enginyers i tot, pues, va, Trillo 2 estava principalment en fase de prefase de construcció, diguéssim. Mm-hmm. S'havia començat a construir, però és que estava ja al caure.
Ja, i bueno, han sigut per diferents motius, no? Perquè Lemoniz ha sigut per un tema d'atemptats terroristes, Valdecaballeros per un altre.
Sí, però tot està en dies de mateix cercle, ja que el que és el tema nuclear a Espanya sempre ha hagut molt mala acceptació. Sobretot després de l'accident de Three Mile Island als Estats Units, la societat espanyola pues, no senzillament va agafar-li por a les centrals nuclears, principalment per desconeixement i pues, per falta d'interès públic, ja que, òbviament, si la gent tingués un interès en a dependre, doncs veurien com a efectiu que, tot i que hi ha un risc i que, de veritat, que tenen un cert perill, és mínim. Però, clar, com que doncs, ara els polítics ens estan educant d'una certa manera i la gent no hi ha interès per a investigar sobre el tema, doncs no, hi ha una gran falta d'educació de la gent.
Així trobes que l'estat espanyol pot tenir una mancança en aquest aspecte, en formació en l'àmbit nuclear?
Sí, molt gran.
En quin sentit, però? M'has dit que li té por o és que no té els mitjans tècnics suficients, els coneixements tècnics suficients?
Li té por, principalment. És la por al desconegut el que fa que la gent pues, digui que no. Ja que, òbviament, pues, haver una central nuclear és alta tecnologia, que diguéssim. Estem utilitzant una cosa que fa 100 anys era impensable, el que és aprofitar l'energia d'un àtom. I, clar, com que la gran majoria de gent pues, no entén... O sigui, té uns principis bàsics de física i aquestes coses, i de càlcul, el que és una central nuclear pues, ja queda una mica per fora del que vindria a ser els coneixements bàsics, ja que estaríem parlant de física nuclear, de reaccions, què pot passar, què no pot passar. La gent també tendeix molt a relacionar-ho amb bombes nuclears, que és una cosa molt diferent, i d'aquí pues, hi ha molta desconfiança. A més, ja l'últim que dic sobre això és que s'ha fet molta propaganda falsa contra l'energia nuclear, com per exemple dient que poden explotar com si fos una bomba nuclear, cosa que és físicament impossible, i pues, això encara ha fet que el panorama nuclear a Espanya pues, se tirés encara més endarrere.
Tot i això, Espanya és un país bastant nuclearitzat, no tant com França o com els Estats Units, però té una sèrie de centrals nuclears.
Sí, és cert. Tot i que també, tot i que tenim un 20% d'energia nuclear a Espanya, del total, tenim que tindre en compte que són únicament 7 reactors i n'havien d'haver funcionant uns... Pues avui per avui, si calculo, uns 15 o 16, el qual es donaria un 50-60% d'energia nuclear, el qual bueno, però està bastant bé.
És a dir, tu siguis defensor d'este sector, d'un 50-60% d'energia provinent de fusió nuclear?
Sí, jo crec que sí. Ara, que també soc molt estricte en el tema de seguretat. Si una central no és segura, que de fet a França hi ha un cas que, si fos per mi, estigui tancat. Per exemple, si una central pot estar en una zona sísmica i no està preparada, doncs ha d'estar tancada immediatament. En aquest cas sí que soc molt antinuclear, però si una central pues, està preparada per als pitjors casos, pues, no veig el problema en que aquesta continuï tirant endavant i pues, generant energia elèctrica pues, de forma sostenible, econòmicament.
Com vas decidir fer el teu treball de recerca sobre aquest model energètic d'Espanya?
No l'he fet concretament d'Espanya. L'he fet així, el treball de recerca l'he fet bàsicament del panorama nuclear arreu del món. He ficat exemples de diversos països i m'he centrat molt en disseny de reactors. És un treball de recerca principalment divulgatiu, perquè tornem a lo d'abans. Trobo que hi ha molta falta de coneixement sobre el tema i el que jo volia amb aquest treball de recerca era donar a veure la realitat de l'energia nuclear, tant en lo bo com en lo dolent.
Suposo que content que el treball hagi acabat com un article a la pàgina web de la Societat Nuclear Americana.
Personalment, un èxit, ja que el treball de recerca l'he fet en aquest sentit. O sigui, la meva idea és que, a part de per a l'institut, i treure una nota decent per a futurs estudis, pues, senzillament donar un document més de molts que hi ha sobre aquest tema i donar a veure la realitat de l'energia nuclear. O sigui, que sigui una cosa més que estigui a l'abast de la gent.
Val, i així vas fer el treball de recerca, però després com arribes a publicar un article a l'Agència Nuclear Americana, a la seva pàgina web?
Pues va ser molt de casualitat, això, perquè jo estic al Twitter i justament seguia en aquest grup de gent, però feia un bon temps. I justament vaig entrar, que no hi entrava mai, fins ara fa 2 setmanes, bueno, un mes, i pues vaig veure que buscaven escriptors d'articles per al seu blog. I vaig dir, bueno, pues per què no? I bueno, pues vaig enviar un e-mail demanant informació i vaig dir algunes dades personals meves, com és la meva edat i d'on soc. I bueno, pues em van contestar que si volia escriure qualsevol article, pues que els escrivissa, que ja se ficaria en contacte amb mi si és publicat o no. I afortunadament pues, es va acabar publicant. Ara però no hi ha enviat 4 més ja, i també ha enviat el treball de recerca, com he dit abans, de divulgació.
4 articles més que fan referència també al model, model nuclear espanyol, també? O són d'altra temàtica o d'un àmbit diferent?
És un àmbit diferent. És un àmbit més que res del que deia abans, d'intentar retornar la confiança a la gent, ja que veig que està molt malament el panorama en aquest sentit.
Bé, tens 17 anys, ja acabes l'institut, estàs a l'últim any, per això ja has acabat el treball de recerca. Quins objectius tens de cara a l'any vinent? Què vols estudiar, Josep?
Pues voldria fer enginyeria elèctrica a la Universitat Rovira i Virgili. Aquí a l'any que ve ja estic fent segon.
Molt bé, Josep, i dins a classe ets una mica una rara avis o ha optat més gent per fer el treball de recerca sobre temes científics, tecnològics o de la indústria nuclear, com és el teu cas?
Pues la veritat és que he sigut l'únic que ha fet un treball així de l'àmbit tecnològic encarat a l'energia nuclear, però hi ha un company de classe que l'ha fet d'una impressora 3D que també és un àmbit molt tecnològic i que té molt futur.
No sé si creus que l'energia nuclear hauria d'estar tindre un paper més destacat, suposo, a la formació o l'energia en general.
Sí, la població s'hauria d'apropar més al que és avantatges i desavantatges de tot tipus, o sigui, de qualsevol tipus d'energia, ja sigui renovable, combustibles fòssils, energia nuclear, tot tipus. Ja que, a veure, el fet de tindre renovables és molt bonic, i tenim que tirar endavant sí, com siguin les renovables, perquè tenim un problema global, és així, un problema global que és el calentament del nostre planeta. I tenim que tirar endavant, segons la meva opinió, tant energies renovables com en nuclears. El que no trobo normal és que per a resoldre un problema a nivell mundial, que la gent es divideixi en 2 bàndols, uns a favor de l'energia nuclear i de les renovables, i uns altres únicament de renovables. Trobo molt trist que per a solventar un problema així ens tinguessin que separar d'aquestes maneres, quan és una cosa que estem tots al mateix lloc. i pues, aquella abans de, sobre de l'educació, que tothom ha d'investigar, bueno, crec jo que hauria d'investigar sobre tot tipus d'energies, mirar els avantatges, desavantatges, quan estan operables, o sigui, per exemple, una central solar de dit no et va, com, per exemple, una central eòlica tampoc et va quan no fa vent. I això s'ha de tenir en compte a l'hora de dir, pues, vull escollir aquest model energètic o aquell altre.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Rey, alumne de l'Institut de Flix i autor d'un article ja a la pàgina web de l'Associació Nuclear Americana. Moltes gràcies i molta sort. I a vostès, ara els deixo amb un gran tema, un tema de la història de la música, American Pie, de Don McLean. Tornem aviat amb les previsions de cara a la setmana vinent. Fins ara!
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. Did you write the book of love? And do you have faith in God above? If the Bible tells you so, and do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. King was looking down, the jester stole his thorny crown, the courtroom was adjourned. That I die. Helped the skelter in the summer swelter. The birds flew off with a fallout shelter, 8 miles high and falling fast.
Lovers cried and the poets dreamed, but not a word was spoken. The church bells all were broken, and the three men I admire most, the Father, Son, and the Holy Ghost, they caught the last train for the coast the day the music died. And they were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die. This'll be the day that I die. They were singing, bye, bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, this'll be the day that I die.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.
Temps ara per parlar de les previsions que ens depara la setmana vinent en quant a actualitat informativa. Perquè dilluns tindrem el conseller Felip Puig, el conseller d'Empresa i Ocupació de la Generalitat, que inaugurarà el nou viver d'empreses de Gandesa. Puig també visitarà els municipis de Móra d'Ebre i Móra la Nova, on es podrien donar a conèixer noves iniciatives per impulsar l'economia. D'altra banda, coneixerem novetats pel que fa a les eleccions del proper 24 de maig. A Flix es presentarà el candidat de Convergència i Unió, l'actual regidor Sergi Fernández, i a Tivissa, Montse Perelló tornarà a encapçalar la llista d'Esquerra Republicana. Coneixerem també més a fons la nova ordre ministerial, que augmentarà un 25% els fons que els ajuntaments situats en àrees nuclears reben d'Enresa. I també ens endinsarem en els preparatius de la Setmana Santa. Una Setmana Santa que en principi estarà marcada enguany pel bon temps, i això farà que podem gaudir al màxim de la passió de Vilalba dels Arcs, dels Armats de Flix i la Palma d'Ebre, o de les processons que es fan arreu del territori. I això, sens dubte, tindrà les seues repercussions en el turisme rural, principalment a la Terra Alta. Veurem com van les xifres d'ocupació en aquesta comarca. Tots aquests temes repassarem en els serveis informatius i també molts altres. Ara toca acomiadar-nos i ho farem al ritme de Joan Manel Serrat. Avui, diumenge de Rams, no podem començar amb una altra que no sigui la Saeta, perquè diumenge de Rams ja dona el tret inaugural a la Setmana Santa. Nosaltres ens retrobem la setmana vinent. Que vagi bé! Adeu, adeu!
Dijo una voz popular: ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno. La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, al Jesús de la agonía y es la fe de mis mayores. Solo eres tú mi cantar. No puedo cantar ni quiero a este Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar. Y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espinos, se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Thank you. lucha porque mi niñez sigue jugando en tu playa. Y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. Y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea. Jugando con la marea te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejad que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterradme sin duelo entre la playa y el cielo. En la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar porque yo nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo. Nací en el Mediterráneo.
Ràdio Móra d'Ebre, 87.6 FM.
Cadena Ser Catalunya.